Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Passen 6 minuts de les 11 i ens endinsem en el català al carrer. Teresa Casanellas, molt bon dia.
Hola, bon dia.
La Teresa del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès ja es troba a punt als estudis de Ràdio Vilafranca i d'aquí una estona s'incorporarà també la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Plegades ens ajuden dimarts a dimarts a tirar endavant aquest català al carrer. Teresa, avui comencem parlant de cursos perquè esteu preparant ja el proper trimestre.
Sí, avui és que a més avui tinc novetats d'avui mateix, eh?
De rabiosa actualitat.
Sí, sí, sí. Ja fa dies que hi ha persones que ens truquen i ens pregunten quan serà la matrícula dels propers cursos, quan començaran, i des d'avui ja es pot trobar, no tota, però gairebé tota la informació penjada al web del Consorci. I per això ja us la puc avançar, perquè ja és pública, ja la tenim penjada. Els cursos acaben ara, el mes de desembre, la setmana que ve, estan acabant els cursos, tant els que fem presencials com virtuals, i llavors el gener és quan comencem el proper trimestre. Aquest any tot va una mica més tard, tot va canviat, o sigui que també això, el calendari també l'hem canviat.
És un any que va començar el març amb mal peu i,
sí,
i anem trempejant, oi?
Bé, ara entrarem el següent any, el 21, a veure si aquest, com el portem, no?
Sí.
Però d'entrada, això, el calendari canvia una mica, sempre havíem fet les inscripcions al mes de desembre i ara no, ho deixem per després de festes. O sigui, les matrícules seran l'11 i 12 de gener pels que són els antics alumnes i el 13, 14 i 15 de gener pels que són nous alumnes. I els cursos començaran el 25 i 26 de gener, o sigui, sempre començàvem més cap al 7 o al 8 i ara ens n'anem més a final de gener.
Després acabaran més tard per compensar aquests dies?
Bé, farem les classes una mica més llargues. En comptes de fer sessions de 2 hores, farem 2 hores i quart, i així el trimestre doncs, ens hi cap en el mateix calendari, perquè si no ens n'anirem el mes d'agost.
I la pregunta del milió, Teresa, és aquests cursos seran presencials o telemàtics?
De tota manera, igual com hem fet ara. Sobretot en línia, eh? Seran bàsicament en línia, la majoria, però també fem una petita oferta presencial de cursos només bàsics i inicials, i prou amb pocs alumnes, la meitat dels que teníem habitualment, amb les distàncies, les mascaretes, les mesures de seguretat que s'hagin de prendre, però farem poca oferta, de bàsics uns, dos i tres, i algun inicial, i prou. I tota la resta doncs, es pot estudiar en línia, també els bàsics, i la resta, els intermedis i les suficiències. I llavors, molt important, totes les persones que no han fet mai cap curs del Consorci i no saben quin nivell tenen, doncs prèviament han de fer una prova de col·locació. Ara, durant el mes de desembre, sobretot ens dedicarem a fer les proves de nivell. A través de la mateixa web del Consorci, el cpnl.cat, es pot sol·licitar de fer aquesta prova de nivell. Es pot demanar de fer-la en línia i llavors es fa des de casa a través d'un enllaç que enviem nosaltres o fer-la presencial. També potenciem molt més, esclar, fer aquestes proves en línia i no haver de venir presencialment als serveis a fer-la. I un cop se sap ja el nivell que s'ha de fer, doncs a partir de, com deia, l'11 de gener, ja es podran anar fent les inscripcions. També en línia, no fem inscripcions presencials. O sigui que les persones interessades també aquestes dates hauran d'entrar al web. Llavors allà, amb les seves dades, com que ja hauran fet una prova prèvia, sabran quin nivell han de fer i seguir el procediment per fer la inscripció.
I com anirà? Ara penso en les ajudes pels autònoms.
Com anirà? De col·lapse.
Exacte. De col·lapse, i si tothom tindrà plaça o hi ha places limitades.
Clar, les places sempre són limitades. Sí que el setembre va ser una mica més embolicat perquè era la primera vegada que ho fèiem en línia i hi va haver problemes tècnics. És veritat que hi va haver alguns col·lapses en alguns moments, però esperem que ara el gener això ja funcioni molt millor, ja s'han corregit els errors i les dificultats. Hi ha limitació de places, sobretot els cursos presencials, perquè, com deia, clar, només podem oferir 12-15 places, que són poquetes de cada curs, però dels cursos virtuals n'hi ha moltes. Jo, al setembre, jo crec que no es van arribar a exaurir, o si hi va haver llistes d'espera, es va obrir algun curs nou. Clar, en línia és una oferta de tot Catalunya. Per tant, on es pot inscriure una persona de Vilafranca, tindrà un tutor potser Castelldefels, però és igual, perquè físicament no s'han de veure en cap moment. Per tant, hi pot haver una oferta molt àmplia, perquè hi ha molts tècnics disponibles per fer aquest tipus de cursos. Esperem que funcioni bé, eh?
I tant.
Ja us aniré informant també més endavant de l'oferta exacta de Vilafranca i ho anirem recordant, tot això.
Qui ha d'estar més pendent ara mateix són aquells que no han fet mai cap curs i, per tant, necessiten aquesta prova de col·locació.
Sí, perquè, a més, això anirà molt bé, perquè en el moment que vulguin fer la inscripció ja es trobaran registrats a la plataforma.
S'estalviaran feina.
Clar, si no, en aquell moment els hi dirà la web, no et trobem, has de fer la prova, i llavors ja perden uns dies que pot fer que es perdi alguna plaça, és clar.
Recorda'ns les dates de les proves.
Les proves, a partir d'avui mateix, durant tot el mes de desembre. I després les inscripcions a partir de l'11 de gener, per començar el curs el 25 de gener. Aquestes serien les dates bàsiques.
I ens ho aniràs recordant.
Sí, i tant.
D'aquí a uns instants obrirem línies i jugareu amb nosaltres el temps de concurs. Ara, però, anem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli i parlem d'etimologia.
Doncs ens torna a acompanyar una setmana més aquests estudis de la ràdio és la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Bé, bé, bé. I tu?
També, molt bé. Aquí esperant a conèixer l'etimologia de no sé quines paraules ens has posat avui. Explica'ns.
Doncs mira, continuem parlant d'animals. Si l'altre dia vam parlar de paraules que venen de noms d'animals, doncs ara explicarem l'etimologia d'alguns noms d'animals, algunes etimologies curioses també.
Som-hi, doncs.
Doncs va, comencem amb la d'esquirol, que l'altre dia vam parlar de l'esquirol. Doncs bé, d'on ve el nom d'aquest animal, l'esquirol, que és aquesta mena de ratolí amb aquesta cua tan grossa, doncs ve del llatí vulgar, escuriolus, que és un diminutiu d'escurius, i que de fet és l'alteració del grec esquiourus, que té el mateix significat, i en grec esquia és ombra, i ourà és cua. Per tant, significa, esquirol, significa esquiaura, significa el qui es fa ombra en la cua.
Déu-n'hi-do.
Sí. Molt bé, doncs mira, continuem amb calamar. Calamar, els calamars? Doncs el calamar ve del llatí i el significat és tinter. Ja sabem que aquests mol·luscs tenen aquesta tinta negra i és que aquesta tinta la feien servir per escriure amb una ploma que en deien calamus. I d'aquí, que era la tinta que fornia aquests calamus, doncs del calamus, que és una mena de canyeta per on introduïen aquesta tinta, del calamar inicialment, doncs d'aquí ve. Era el tinter, el calamar.
Curiós, curiós.
Sí. I encara és més curiosa l'etimologia de cangur, segons diuen, És això sí que és una llegenda, però potser és veritat. Els etimòlegs afirmen que canguro, està molt estesa l'explicació aquesta etimològica, que va ser el capità James Cook, que en arribar a Austràlia el 1770, ell o algun dels que l'acompanyava, van preguntar als nadius com es deien aquells animals que veien, aquells animals tan estranys que veien per allà, i van contestar canguru, canguru, que en l'idioma aborigen significa una cosa així com no ho entenc o no sé què dius, però clar, ells, els anglesos, van interpretar que era el nom de l'animal, aquest canguru. Aquesta és la...
És divertida aquesta, eh?
Sí, 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 és divertida. Sí, sí. Bé, i no sé si vols que te n'expliqui alguna altra, la de marrà, per exemple.
Vinga, sí, encara tenim temps.
Sí, va. Marrà, a veure, en català marrà pot ser el mascle de l'ovella, el fem servir per referir-nos al mascle de l'ovella, però també al porc, al berro, al marrà, d'acord? I sembla que té un origen àrab, és una paraula d'origen àrab, perquè els àrabs, que no anomenen així els porcs, té un altre nom en àrab, el porc, el que sí que es referien, quan veien un porc, es referien a aquest porc com a mahram, o sigui, esmentaven el fet que era una cosa prohibida. O sigui, mahram vol dir cosa prohibida. I d'aquí ve que, per la raó que sigui, vés a saber, doncs aquest mahram que deien els àrabs, doncs ha passat al marrà també ser un dels termes en què anomenem porc.
Déu-n'hi-do, doncs ara sí que ho deixem amb aquests animals que hem conegut avui. I Sílvia, ens retrobem la setmana vinent i continuem coneixent més l'etimologia d'algunes de les paraules que utilitzem molt sovint.
D'acord, adéu.
Sempre ens sorprèn la Sílvia amb aquesta petita secció d'etimologia. Hem parlat de la pandèmia, de la vacuna, dels animals, Déu-n'hi-do.
I sí, sí, i dona per molt, l'etimologia, clar, evidentment. Tot el vocabulari que tenim podem anar a buscar quin origen té, o sigui que pot donar molt de sí.
És un petit divertimento, està bé.
Sí, 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 i tant.
Entrem ara, ja sí, en temps de concurs. Obrim línies al 938-27-26-26. Està a la vostra disposició i avui us hem de dir que regalem un superllibre, perquè és un llibre molt gran, que pesa. Es titula Personatges de Catalunya i va a càrrec de Jordi Finestres i Enric Boix. El que fa és endinsar-nos en la història de Catalunya i així que anem avançant pàgines, anem descobrint la biografia, la història de persones que n'han estat referents. I trobem des de reis i polítics, poetes, fent un cop d'ull a l'índex, comença amb Guifré el Pilós, any 1840, segueix amb l'Abat Oliva, l'Ernest Senda de Carcassona, Ausias Marc, Rafael Casanova, Antoni Gaudí, Àngel Guimarà, Enric Granados, Puig i Cadafà, Prat de la Riba, Mercè Rodoreda, Charlie Rivel, Josep Pla, aquests són alguns dels autors. Cada dues pàgines està dedicada a un autor, en una pàgina hi teniu una il·lustració, a pàgina sencera, i a l'altra aquesta biografia, molt amena. Per tant, és un llibre tant per adults, que el gaudireu, com pels joves, també podríem dir que és literatura juvenil. Un senyor llibre, d'aquells de regal, molt i molt xulo. Aquest és el nostre premi per tots aquells que jugueu i concurseu. Un de vosaltres el guanya. Teresa, comencem a donar frases, sí, i així donem oportunitats.
I tant, sí, perquè aquest llibre val la pena, Doncs va, a veure. La primera d'avui. Aquest bistec no es pot menjar. És tot grassa i tendrum. Aquesta seria la primera, i l'altra opció que podem dir és: aquest bistec no es pot menjar, és tot greix i tendrum. A veure, en aquest cas concret, què direm? Que un bistec és tot grassa o que és tot greix? Aquí tenim les dues opcions.
Hi ha dues trucades esperant, per tant, doncs pots dir l'altra frase i així s'ho van pensant.
S'ho van pensant, molt bé. Doncs l'altra que tenim, donarem tres opcions amb l'altra. La frase diu: el venedor li va donar una targeta de visita amb el seu nom i cognoms. O bé el venedor li va donar una targeta de visita amb el seu nom i cognoms. O el venedor li va donar un targetó de visita amb el seu nom i cognoms. En aquest cas, què direm? Targeta de visita, targeta de visita o targetó de visita?
Ara com ara és cosa de les Eulàlies, que han trucat ràpid i s'esperen. Saludem la primera Eulàlia, bon dia. Ara no deu saber qui és qui. Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, què tal? Vas per grassa i greix, bon per la primera?
Hola. Quina frase volies contestar-nos?
Eulàlia, hi ets? Hola? Sembla que la perdem, doncs anem per la... Ara sí, Eulàlia, ens sents bé.
Hola.
És que et sentim molt malament. I tu a nosaltres?
Hola.
Ella no ens sent. Doncs anem per l'altra Eulàlia. Llàstima, és que no podríem parlar. Segona Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, ara sí, a tu et sentim molt bé.
Sí. Vale. Hi ha hagut com un lío.
Tanta Eulàlia.
Jo sóc l'Eulàlia Urgell.
D'acord. Doncs, Eulàlia Urgell, pots triar. Tens grassa i greix o targeta? Targeta, targetó.
Va, per quina vas?
Greix.
Greix, què vol dir? Que vas per greix o què és la resposta?
Sí,
a veure.
La resposta seria greix.
Molt bé, doncs direm que aquest bistec té molt greix, eh? Molt bé, no, en aquest cas no diem grassa. Després expliquem en quins casos sí que podem dir grassa, que és una paraula que existeix. Però aquí parlem del greix, aquesta substància que té un bistec, en aquest cas. Molt bé, gràcies.
Jo havia estudiat la segona, però també la puc dir.
Ja ens la podries explicar, oi? Però no, la reservem, la reservem.
Però mira, t'ha tocat improvisar i em nota, doncs, xapó. Molt bé. Eulàlia, el número 1, sort.
No.
Gràcies.
Adéu-siau.
I ara escoltarem la Mercè. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, Mercè? Has pogut escoltar les tres frases?
No.
No? Te la tornem a dir, doncs, no? A veure.
Gràcies.
Va, podem dir, el venedor li va donar una targeta de visita amb el seu nom i cognoms. O bé, el venedor li va donar una targeta de visita amb el seu nom i cognoms. O bé, el venedor li va donar un targetó de visita amb el seu nom i cognoms.
Una targeta, potser.
Una targeta. Doncs no. No és una targeta de visita. Deixem-ho així, com que tenim dues opcions més, de moment encara no sabem quina és la bona.
D'acord.
Mercè, tens el número 2, molta sort.
Gràcies.
Adéu-siau. I ara amb el número 3 recuperem l'Eulàlia, la primera Eulàlia, que no ens sentíem bé. Bon dia, Eulàlia. Ai, que tornarem a estar
avui,
igual.
Avui.
Eulàlia, bon dia.
Bon dia, no sé.
Sí, però molt malament. Molt so de robot. Suposo que estàs a Minalàmbric i deus estar lluny. Si et pots desplaçar per casa i et sentim millor, si no, ho haurem de deixar estar. Aviam, digue'ns alguna cosa. T'estàs movent? No, l'hem perdut totalment. Llàstima, Eulàlia, mala sort. Teresa, tenim aquesta frase pendent,
sí,
perquè la Mercè no l'ha encertada.
No, per tant, encara no sabem si hem de dir targeta de visita o targetó de visita, perquè hem eliminat la targeta. En deixem anar una altra,
sí,
perquè
tant.
Es pugui escollir algun altre oient que ens truqui. A veure, els agents no poden escorcollar una casa sense autorització judicial. O bé, podem dir, els agents no poden registrar una casa sense autorització judicial. Què diem? Escorcollar una casa o registrar una casa? Aquesta és la que podem deixar. I mentrestant, esperem trucades, podem parlar del greix i la grassa?
Sí, truqueu-nos al 938-72626. Hi ha aquestes dues frases en dansa, podeu triar. I resolem l'enigma sobre grassa i greix, quan cadascuna.
Sí, a veure, quan parlem, sobretot ara parlem això, en l'àmbit d'alimentació, de gastronomia, el nom que hem de fer servir per parlar d'aquesta substància que envolta un element comestible, com en aquest cas seria un bistec, és greix. Aquest és el nom. Ara, gras i grassa també existeix, però no com a nom, sinó com a adjectiu. Per tant, el que no podrem dir mai és la grassa. Posant-hi l'article al davant, veiem que això seria un nom. No podem dir la grassa, sinó que hem de dir el greix. Quan podem dir gras o grassa? Quan fa d'adjectiu, per exemple, un preparat alimentari gras, o podem dir que l'oli d'oliva i l'alvocat són aliments grassos, clar, aquí no hi podem posar greix, o que el formatge gras es fa amb llet sencera, tot això són situacions en què gras fa d'adjectiu. Una altra cosa també seria que podem parlar d'una persona que és grassa, per exemple, aquí també seria un adjectiu i també seria correcte, però que no podem dir mai és la grassa. En aquest cas sempre parlem del greix.
Seguim atenent trucades, ara saludem la Fina, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Fina, tens el número 3.
Val.
Per quina vas? Per la targeta o targetó o per l'escorcollar registrar?
Bueno, em sembla que tot és... La targeta ja l'han dit, oi?
No, encara no sabem com ho hem de dir, això. Ens han dit targeta, i targeta hem dit que no. No és correcte dir targeta de visita.
Doncs targetó.
Doncs targetó. Doncs tampoc.
Ah, no?
No.
Ai.
Aquesta era l'únic.
No he escoltat gaire bé aquella, era quan estava marcant i això i no...
Hem de dir el més habitual, més fàcil, una targeta de visita, amb el nom i cognoms, aquella targeteta que et donen...
Sí,
amb
el, sí.
La referència amb el número de telèfon, o ara ja hi posem alguna altra adreça electrònica, el que sigui, doncs això és una targeta de visita.
De visita,
sí,
ah, val.
Targeta.
Val, bé, és que he anat sentint, però com que marcava i tot això, doncs no estava gaire d'allò, saps? I dic, han dit que la targeta no, doncs he pensat, targetó em feia raro, però dic, no sé.
No, no, doncs, targe i targetó no, targeta sí. Ara també diem les opcions que sí que serien correctes en cada cas.
Gràcies, Fina.
Val.
Sort amb el 3. Adéu-siau.
Adéu.
Merci, adéu.
I hi ha una altra frase pendent, dos paraules que ballen, i l'Andrea ens dirà quina és la bona. Bon dia, Andrea.
Hola, bon dia.
Tens el número 4, i ara guanya-te'l. Va.
Ja he guanyat aquesta... Bueno, avui no, però la setmana passada o l'altra vaig guanyar el llibre, eh?
Vas tenir sort, veus?
Vaig tenir sort.
Molt
amb el número 5, eh? Avui tinc el 4.
Ah, aviam.
Ja també m'agrada, eh?
I què? Doncs, què? Ens la vols resoldre?
Jo diria escorcollar.
Els agents no poden escorcollar una casa.
Exacte.
Sí, sí, sí. Dius bé, és escorcollar,
sí,
no és registrar.
No és registrar,
no.
És escorcollar, sí.
Molt bé, perfecte, ens ho has resolt.
Gràcies, Andrea.
A vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Que vagi bé. Doncs bé, sí, sí, era escorcollar, perquè escorcollar vol dir això, examinar minuciosament un lloc, pot ser una casa, o també pot ser escorcollar algú, escorcollar una persona. En canvi, registrar, doncs vol dir inscriure en un registre. Registrar un naixement, o també registrar uns fets, o podem dir que la premsa registra els esdeveniments que van ocórrer ahir. El termòmetre també registra una temperatura, o sigui, és relacionat amb recollir dades. Això és registrar.
I tenim la targeta, la targe i el targetó.
Sí. A veure, aquest element, aquest petit full de cartolina rectangular que és per donar-se a conèixer, això és targeteta, sempre. També s'anomena així la targeta de crèdit, la que utilitzem per anar a pagar magnètica, per no utilitzar diners, doncs també es diu targeta. Targeta de descompte, targeta de soci. En alguns esports, com ara el futbol, doncs també hi ha la targeta groga i targeta vermella que pot ensenyar un àrbitre.
I com s'escriu, amb G o amb J?
Amb G, això sí, targeta amb G. Targe, que en aquest cas s'escriu amb J, és una paraula que també existeix, però serveix per indicar una obertura que hi ha sobre d'una porta, com una mena de finestra que a vegades trobem a sobre les portes. Això és una targe. També és un escut medieval, una placa on hi ha inscrita una indicació, això també se'n pot dir targe, però bé, en la majoria de casos que utilitzem així, aquestes que podem donar a la mà, això és targeta.
I targetó?
I targetó, doncs resulta que targetó, en aquest cas us hem enredat, i no és correcte.
Ah, no?
En cap cas.
Hi ha trampa.
No, no existeix targetó, seria com una traducció directa del castellà, però en català no té cap significat. Per tant, hem d'escollir entre targe i targeta i normalment serà targeta la que utilitzarem, perquè targe no té un significat tan habitual, no?
Arribem al moment culminant del Català al carrer, que és el sorteig. Tenim 4 números, hem anat fent paperets i n'escullo un, que és el número 1. Eulàlia, l'única Eulàlia amb la que hem pogut parlar avui finalment. Guanyes aquest llibre, passa-la a recollir per Ràdio Vilafranca quan vulguis. Teresa, bona setmana i fins dimarts.
Igualment, adéu.
Fem un punt i seguit perquè són 11:45 i us deixem amb les notícies, amb l'actualitat de l'Ali al Baix Penedès i després seguim parlant de pantalles.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:45, és moment de fer aquesta darrera aproximació dins del Penedès en xarxa. Des de la redacció d'aquesta casa us parla Sergi Anson. Començarem recordant que 3 noves morts per coronavirus en els hospitals del Garraf i del Penedès s'han produït aquests darrers 4 dies, mentre baixen però els ingressos. La pressió hospitalària a l'Alt Penedès i Garraf continua baixant per tercera setmana pel que fa al nombre de pacients ingressats per la Covid-19. Tot i això, el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf va notificar ahir dilluns 3 noves morts per coronavirus durant el cap de setmana, recollint el que és l'informe setmanal. Recordem que en fan 2, un dilluns, l'altre dijous. Des de l'inici de la pandèmia han mort un total de 152 persones als hospitals del Consorci, 112 a l'Hospital de Sant Camil i 40 al de Vilafranca. A data d'avui són 26 les persones ingressades per la Covid-19 i pendents de confirmar positiu, 8 menys que dijous passat. Unes dades, doncs, molt inferiors a les que es registraven ara fa un mes. Des de l'inici de la pandèmia, els hospitals del Garraf i de l'Alt Penedès han donat l'alta mèdica a 549 persones a l'Hospital de Sant Pere de Ribes i 233 al de Vilafranca. També us volem recordar que hi ha un tall de circulació a la C15 en sentit Vilanova durant la nit d'aquest dimarts a dimecres. Des del centre de control de l'eix en diagonal informen que la nit d'avui dimarts a demà dimecres està previst realitzar aquest tall de circulació a la C15 en sentit sud, per tant, doncs, en sentit Vilanova, entre el punt quilomètric 7,5 a Canyelles fins al punt quilomètric 2,3 a Vilanova per reparació del ferm. El trànsit es desviarà cap a la C15Z. L'afectació prevista és des de les 10 de la nit d'avui dimarts fins a les 6 del matí de demà dimecres. També romandrà tallat l'accés a la C15 en el punt quilomètric 12,9 a Vilafranca, en sentit sud, amb aquest mateix horari. Inicialment, el mateix centre de control havia informat que el tall es faria la passada nit de dilluns a dimarts, però la previsió es va modificar i ara, com dèiem, s'ha fixat per aquesta nit, per tant, a partir d'avui a les 10 de la nit, fins demà dimecres. També volem explicar que la Bisbal del Penedès atura la desocupació del Club Segle XX fins que es resolgui el contenciós. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha anunciat que suspèn aquesta execució de l'acord del ple del mes d'agost passat en què es va declarar la nul·litat del contracte de lloguer amb l'entitat Club Segle XX per uns locals del poliesportiu. El consistori ha pres aquesta decisió després que el jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona hagi ratificat la mesura cautelar que ha sol·licitat el Club Segle XX. L'Ajuntament va declarar nul el contracte de lloguer que el consistori i l'entitat havien formalitzat l'any 2013, seguint les conclusions d'una auditoria que es va impulsar i que es considerava que el contracte es va fer de forma irregular, ja que no es va fer a través d'un concurs públic. I acabarem recordant que el grup de grallers Graiaies fa arribar un vídeo amb el toc de vermut a les residències de gent gran. Graiaies és un grup integrat per una vintena de grallers voluntaris que des de l'abril de 2018 van a tocar les residències d'avis de Vilafranca i comarca. Fins a l'esclat de la pandèmia oferien concerts d'uns 30 minuts de durada amb uns 5 o 6 grallers que interpretaven cançons de temàtica festa majorenca tradicional i remataven la proposta amb l'havanera La Vella Lola. El coronavirus els va impedir seguir tocant a les residències i després d'uns mesos aturats van decidir enregistrar un vídeo amb el toc de vermut per fer-lo arribar a la gent gran. La desena de grallers que hi apareixen s'han gravat des de casa seva i plegats interpreten aquesta cançó festiva tan arrelada a casa nostra. La seva idea és fer córrer ara el vídeo per arribar al màxim de residències possibles, esperant que ben aviat puguin tornar-hi presencialment i que el mocador de la Vella Lola torni a volar al son, en aquest cas, de les gralles.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:45. Carles Gala, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem parlant de The Crown i t'haig de dir que he començat a veure ja aquesta quarta temporada. He gaudit intensament uns quants capítols i és fantàstica, eh? No baixa en absolut el llistó.
Doncs jo encara la tinc pendent aquesta temporada. De fet, he començat fa ben poquet aquesta sèrie, l'estic veient a poc a poc, entremig de les diferents sèries que tinc en marxa, però sí que és veritat que la producció de The Crown, de per si, ja és espectacular aquesta última temporada. No només això, sinó que se li suma la polèmica que està havent-hi amb aquesta sèrie, i de fet el govern britànic vol que Netflix avisi que The Crown és una ficció, i just arriba en aquest moment, potser en el que doncs, la història és més controversa, amb el tema doncs, de l'aparició de la princesa Diana en aquesta quarta temporada de The Crown, doncs, que ha obert aquesta caixa dels trons. De fet, el govern britànic ha mostrat la seva preocupació per la trama d'aquesta entrega, i el secretari de Cultura, Oliver Downed, doncs ha assegurat que demanarà a Netflix que afegeixi un avís a l'inici de la sèrie i que deixi clar que es tracta d'una obra de ficció. I en aquest cas, doncs, en aquesta demanda, diguem-ne, que es posi aquest títol abans que comenci la sèrie, s'hi suma també el germà de la mateixa Diana, en el que també deien doncs, que no era realment el que va passar en la realitat. El que està clar és que està incomodant moltíssim. Tu que l'has vist, Sílvia, no sé si és que el paper de la Casa Reial en aquesta sèrie, amb el tracte cap a la princesa Diana, doncs està quedant doncs, força malament en aquest sentit, no? Suposo.
Home, sí, queda força retratada, però res que el poble, entre cometes, no només el British, sinó la resta, no ens poguéssim imaginar i no s'hagi publicat i escrit d'ençà del divorci i de la posterior mort de Diana de Gales. En aquesta quarta temporada hi han com dos eixos importants. D'una banda, la relació entre el matrimoni entre el príncep de Gales i Diana Spencer, que entenc que incomodi la corona, i l'altra, la relació entre Margaret Thatcher, que en aquesta quarta temporada és ella, la primera ministra, comença la temporada quan ella arriba al govern, doncs la relació, com et deia, entre Thatcher i la reina. També hi ha molta tensió aquí.
Clar, també hi ha en aquesta part que potser també incomoda una mica, no? Suposo la Casa Reial en aquest
sentit. Sí, sembla que no es van acabar d'entendre mai, tot i que totes dues guarden molt bé les formes, i Thatcher, a més és que la broda, saps qui fa de Thatcher? Gillian Anderson,
no.
La gente Scully d'Expediente X.
Que fort.
Sí,
molt
sí,
bé,
sí, amb un tou de talaca ben crepada, el tradicional collaret de perles, molt ben caracteritzada i molt bo aquest tet-a-tet que fan sempre que roden escenes plegades la reina, que recordem és Olivia Colman, i ara Thatcher, interpretada per Gillian Anderson.
I la pregunta, Sílvia, ara te la faig jo tu en aquest sentit.
Vinga.
Aquella gent que no hagi vist The Crown, és una sèrie que jo crec que podrien obrir directament a aquella temporada que desitgin veure la història, no? Que no cal, entre cometes, començar des del capítol 0, no?
Ah, no, evidentment, tu pots agafar la temporada 4, la 2, la 3, el que vulguis, perquè aquells capítols que aniràs veient cronològicament et parlaran d'un moment històric, i tant
per
és
tant,
si no has vist l'anterior.
Clar, si hi ha gent que ara té doncs,
aquestes
ganes de veure el cuquet, de veure aquesta última temporada, perquè és la que potser té més morbo, amb el cas de la Diana que comentaves, o el de la Thatcher, doncs, escolta'm, poden anar directament a la temporada 4, i si els agrada molt, doncs que sàpiguen que tenen tres anteriors en el que veuran la història sencera doncs, de la reina d'Anglaterra, en aquest sentit. Jo crec que és una fórmula que segurament els hi deu funcionar molt bé, perquè al final és una sèrie que és vigent i pots agafar-la amb l'ordre que tu vulguis, en aquest sentit.
I tant, i tant. Fem un tastet, què et sembla?
Vinga, va.
I'm sorry, we haven't met.
We have. I was in costume at the time.
The mad tree.
Diana.
Yes, yes.
I think season 4 is one of the greatest love stories of the 21st century.
It's the story of Charles meeting Princess Diana and the innocent start.
Seguim, Carles, amb un parell d'estrenes que has triat per aquest divendres.
Doncs sí, aquest divendres arriben dues estrenes, una a Movistar Series, l'altra a Netflix. Recordem que normalment el que anem repassant aquí són les estrenes de sèries noves, eh? Lògicament es van estrenant temporades contínuament d'altres sèries que ja funcionen, però al moment el que farem és obrir amb aquelles que potser la gent no coneix. Expliquem una sèrie de Netflix, en aquest cas s'anomena Selena. És una sèrie en el que estem parlant doncs, d'una icònica cantant mexicana, que és Selena, que es fa famosa doncs, gràcies als esforços i també una mica als fets doncs, de la família que l'acompanya per acomplir aquests somnis de tota aquesta vida com a artista. I és una sèrie, doncs, un biòpic en aquest sentit, i sona d'aquesta manera.
Selena.
Si salimos a trabajar como nunca y le invertimos todo lo que tenemos, la vamos a hacer en grande. ahora o nunca.
That's why I'm living it up, up to you.
Habla de amor. Lo tenías y luego lo perdiste.
Sientes como si un puño te agarrara el corazón.
Well, no quiero sentir eso.
Quins actors ja coneixem el repartiment?
En aquest cas tenim a Cristian Serratos, Gabriel Chavarría, Ricardo Chavira. No són personatges que des d'aquí coneixem gaire. Tampoc diríem que és una sèrie que tindrà molt d'èxit més enllà doncs, d'aquesta estrena i que veurem com funciona, però tampoc no són de les sèries a rememorar o recordar.
Sí que pot ser que ho peti més l'altra estrena que ens ha seleccionat per divendres, també en aquest cas a Movistar.
Doncs sí, és la sèrie Dime quién soy, protagonitzada per Irene Escolar, que s'estrena, com dèiem, aquest divendres 4 de desembre a Movistar Series, i està basada en la novel·la homònima de Julia Navarro, que està dirigida per Eduard Cortés i protagonitzada per un ampli elenc internacional. I Dime quién soy és una producció de Movistar Plus i també de Telemundo International Studios amb la col·laboració de DLO Produccions, i aquesta sèrie doncs, també s'estrenarà properament als Estats Units, a Noruega, a Dinamarca i també a Finlàndia. I com dèiem, aquesta sèrie parla doncs, del següent, i segons expliquen, diu que a través d'un llibre que rep en una petita editorial, Javier, coneixerà doncs, la turbulenta biografia d'Amèlia Garayoa, una dona que, moguda per els seus ideals, és capaç de deixar tota la seva vida enrere per lluitar per la llibertat, i degut a aquest retrobament amb els quatre homes que van marcar la seva vida, el seu marit, Pierre, Albert i Max, doncs Amèlia es veurà involucrada en els aconteixements més rellevants de la història del segle XX, des de l'alçament franquista fins a l'alliberament de Berlín, passant doncs, també per l'auge comunista a Moscou, de Stalin, la barbària de Varsovia. És a dir, aquesta dona estarà tot arreu, eh? Passarà també per la Roma dels últims anys de Dulce, o també a l'Alemanya nazi, al final de l'Alemanya nazi, amb les Atenes ocupades. Per tant, veurem una mica la història a través de la imatge o de la vida d'aquesta dona, i sonarà d'aquesta manera.
He escogido un trabajo que me obliga a mentir. Y que pone en peligro la vida de muchas personas. Algunas de ellas seguro que inocentes. He abandonado a mi hijo. Y me he convertido en la amante de un hombre a quien voy a espiar.
Y si no podeu esperar a divendres, aquest dijous també tens una estrena destacada.
Sí, és un documental que de fet està donant a parlar força. És un documental de Pablo Ibarn, l'espanyol acusat, diuen injustament, no ho saben si sí o si no, per un triple assassinat a Florida el 1994. És el protagonista absolut d'un documental que repassa el seu cas i també aporta noves dades. S'estrena, com dèiem, aquest dijous i el podrem veure a HBO.
Whoever's gonna watch this? Should this man be institutionalized or what?
Casimir Sukorowski was found murdered in his Miramar home along with two other people, Marie Rogers of Hollywood and Sharon Anderson of Miami.
I've seen that tape, and you can tell exactly when a life is lost. Bam. Bam. Bam.
Pablo Ibar. Pablo Ibar.
Pablo Ibar.
El Tribunal Supremo de Florida ha anulado la sentencia de muerte dictada contra el español Pablo Ibar.
That's never happened for us. We've never covered a trial that we already covered 20 years ago.
La repetición del juicio de Pablo tiene un presupuesto de $1,300,000. Es dinero, dinero y más dinero.
Y mi deber, como padre, cueste lo que cueste, haya que hacer lo que haya que hacer.
Pablo's innocent. He's waited long years wrongfully convicted of a crime he didn't commit.
He's not a victim. He's a murderer.
¿Quieren soltar a Pablo? Hagan la prueba de ADN, la fingerprint, ahí tienen al culpable. Pablo es inocente completamente.
Han encontrado ADN positivo de Pablo, pero ojo, parcial.
Aquest espanyol, Carles, continua entre reixes, no?, als Estats Units, si no recordo malament.
Sí, jo crec que sí, continua entre reixes, tot i que en el seu judici hi va haver, doncs, molts errors i, de fet, aquesta producció que fa una mica és posar de relleu aquestes mancances que va haver-hi en el judici, i, de fet, es va poder veure al Festival de Sant Sebastià i va rebre els elogis, doncs, de part de la crítica, i aquest True Crime, que és aquestes sèries, no?, relacionades amb crims reals, com podria ser a TV3, que feien el programa de Crims, doncs una mica seria el mateix format, eh? Està funcionant no només a Catalunya, sinó que arreu del món, agafar crims reals i fer la història, el documental, per veure què és el que va passar. I, per tant, en aquest cas, aquest True Crime de Pablo Ibar, doncs s'expliquen tots els detalls, hi ha 6 anys de gravació, hi ha més de 50 persones entrevistades, en total més de 2.000 hores de rodatge. Per tant, un documental que, com dèiem, crec que és recomanable de veure-ho a partir del dia 3 de desembre a HBO.
Segur que funciona, perquè hi ha morbo. Ara feies al·lusió al Crims de Carles Porta, i tant la versió televisiva com la radiofònica, que encara està en marxa a Catalunya Ràdio, tenen molta audiència, agrada molt.
Agrada molt, i de fet també hi ha a nivell de sèrie, també hi ha American Crime Stories, sí, crec que es deia, que també funcionava molt bé, agafaven sempre un cas sonat i a partir d'aquí, doncs, hi dedicaven 3, 4, 5, 6 capítols per explicar el cas. Per tant, jo crec que, bueno, sempre funcionant, no?, les sèries d'assassinats i d'investigació i policíacs, i si encara més li poses el morbo de que siguin casos reals, doncs realment jo crec que és un format que televisivament sempre funciona.
Altres sèries, altres estrenes que hem de tenir en compte aquest mes de desembre. Què ens proposes?
La setmana passada ja en parlàvem, tenim nous tràilers, és El Cid, aquesta sèrie que Amazon Prime Video estrenarà el 18 de desembre, El Cid Campeador, i que podrem veure, com dèiem, a partir del 18 de desembre.
Mi nombre es Rodrigo Díaz. Nací en Vivar. Mi padre murió luchando por Fernando I. Por toda herencia me dejó una espada.
Nada. Con esto puedes conseguir todo.
Compartimos mesa con reyes, príncipes y nobles. Partimos a la batalla a su lado. Luchamos con ellos. Morimos con ellos. Rui, ni tú ni yo somos como uno de ellos.
Se prepara una revuelta contra el usurpador.
Su vida corre peligro. Lo intentaron matar durante la justa.
¿Sospechas de alguien?
Sospecho de todos.
Jo tinc certa curiositat, perquè sempre ens venen herois i protagonistes yanquis d'altres cultures, i ara veure El Cid Campeador, tan nostrat de la península, tan nuestro, fa curiositat veure quin tractament li donen, no?
Sí, de fet li estan donant molta bombo i platillo, diguem-ne, li estan donant molta difusió en aquesta sèrie. No sé si és pel fet, és marketingià 100%, o és que la sèrie s'ho valdrà. Ja ho veurem, a partir del 18.
I a les portes de les vacances de Nadal, el 21 de desembre, arriba Your Honor. Què en saps?
És una altra d'aquestes sèries que segurament tindrà molt d'èxit. De fet, estem parlant d'una minissèrie, i estem parlant de que el protagonista és en Bryan Cranston, que és el diguem-ne, un dels protagonistes de Breaking Bad. Després d'aquell èxit que va aconseguir, doncs aconsegueixen també aquesta minissèrie en la que la mort, en aquest cas, també rondarà constantment en el personatge. I, de fet, Cranston aquí interpreta a Michael DeSiato, que és un jutge de Nova Orleans, que sempre, doncs, ha actuat fora una mica fora de la llei, a marge de la llei, i a partir d'aquí, diguem-ne que per culpa d'un atropellament del seu fill, i a partir d'aquí, doncs, comença tota una història, una pesadilla constante, segons expliquen en el mateix sinopsi de la sèrie, i a partir d'aquí, doncs, ocultar aquesta acció de la justícia, d'aquest atropellament que el seu fill ha fet a una altra persona, doncs ho voldran ocultar a la justícia, i a partir d'aquí, doncs, fins i tot la màfia es veurà involucrat en aquesta història, on el protagonista, doncs, aquesta història intentarà sempre tirar endavant amb aquesta llosa a sobre, no?, d'intentar amagar a la justícia un fet que, en aquest cas, va ser, doncs, comès pel seu fill.
911, what's your emergency? Hello? Are you there?
Dad, I hit somebody, and I left him there.
don't tell anyone. Not ever. I can do this. I can keep you safe if no one ever hears about it.
The boy you hit this morning is Jimmy Baxter's son.
The head of the most vicious crime family in the city.
Whoever you are, wherever you are, you will be found.
I need a favor. No questions asked.
It wasn't a hit and run. It was a hit. There's no other explanation. Now, if you want a war, I give you a war.
We go big. We go big once.
My best friend just threw me in the deep end.
I've got this, Charlie.
I don't think you have.
Una altra de les estrenes que ens vol ressenyar és Física o Química, em sona molt.
Sí, Física o Química és aquella sèrie d'adolescents dels anys...
Quins anys? 2000, 90, 2000?
Jo crec que era el 2000 i alguna cosa, sí, 2000 i pocs. Física o Química d'Antena 3 fan un capítol especial, que és el Reencuentro, i serà el dia 27 de desembre. La sintonia segur que la recordeu, és aquesta.
I tant. Jo li posava més anys, però no, finals del 2000.
Sí, són del 2008 al 2011, va ser aquesta sèrie d'Antena 3, Física o Química, que de fet va ser una sèrie que va funcionar moltíssim entre els adolescents, entre els joves, i és que ha passat molt de temps, i jo crec que una mica Antena 3 el que farà és fer un especial, fer aquest retrobament, però al cap i a la fi serà una manera doncs, de reenganxar aquell tipus de públic i tenir una nit segurament de màxima audiència. Per tant, el dia 27 de desembre, un especial Física o Química, El Reencuentro.
Bombonet nadalenc, per tots aquells que van ser fans de la sèrie.
Sí, això segur que sí.
L'endemà, 28 de desembre, hi ha una altra proposta.
Sí, ara farem un repàs així de sèries. De fet, el dia 28 de desembre arriba a Dark, aquest canal que podeu veure a les diverses plataformes sobre cinema de terror, el Zomboat, que és una altra sèrie de zombis, en aquest cas una producció britànica, però amb molt d'humor, eh? Diguem-ne que està fora del que hem vist fins ara. Aquests zombis seran d'un altre calibre en aquest sentit i, per tant, hi haurà molt d'humor en aquesta sèrie de zombis.
S'agraeix, eh? Sempre s'agraeix.
Sí.
I molt abans, la setmana vinent, de Investigation a Movistar, el dia 11.
Sí, estem parlant d'una sèrie d'investigació, d'un cas a Copenhagen, i que en aquest cas doncs, estem parlant d'una periodista assassinada el 2017, Kim Wall, que a partir d'aquí doncs, serà la investigació. Coses, doncs, tenint en compte doncs, que és una producció amb cares conegudes, per exemple, de la sèrie Borgen, que és la Søren Meiling i el Pillow Asbeck, que també van aparèixer, per exemple, a Juego de Tronos.
Mira, ara pel nom no sé qui són i això
no,
que he vist Borgen, però els noms són molt complicats i no recordes aquests noms danesos. El mateix dia 11, si no teniu Movistar però teniu Netflix, tens una proposta?
Doncs sí, una altra proposta que en aquest cas s'anomena El desorden que dejas, que s'estrena, com deies, el dia 11, i estem parlant de Bàrbara Lenny i de Imma Cuesta, que són, diguem-ne, els grans reclams d'una història ambientada a un institut d'un poble gallec, i allà doncs, la substituta d'una professora desapareguda doncs, ho passarà força malament al descobrir que els seus nous alumnes doncs, no la reben bé. A partir d'aquí doncs, hi ha històries amb trames en el que apareixen tot de secrets i aquí doncs, podrem veure actors com, per exemple, Aaron Piper d'Elite, Tamar Novas de Fariña o Roberto Enríquez de Isabel.
I l'última proposta, t'has guardat un bombonet pel final, pel dia de Nadal.
Sí, aquesta sèrie és Bridgerton. De fet, antigament jo diria que els dies de Nadal tot eren programes especials, però en canvi les plataformes digitals estan deixant grans patums per aquests dies, perquè de fet recordeu Disney Plus, per exemple, estrenarà una de les seves pel·lícules de Pixar per Nadal, i en aquest cas doncs Netflix el que fa també és estrenar aquesta sèrie de Shonda Rhimes, que és una dels noms més importants que apareixerà en aquesta sèrie, i com a guionista i creadora ha estat darrere, per exemple, de Scandal, de How to Get Away with Murder i, sobretot, Anatomia de Grey, i en aquest cas doncs el trobarem darrere d'aquesta sèrie d'època ambientada a la Gran Bretanya del segle XIX, un escenari de luxe en el que amors, traïcions, enganys, tot estarà en aquesta sèrie, una espècie de diguem-ne, telenovela, però moderna, i veurem doncs aquesta producció que serà de primer nivell. Bridgerton a partir del dia 25 de desembre.
Una mica com The Crown a l'antiga.
Sí, jo crec que agafen una mica el filó de The Crown per tornar a tenir una sèrie clàssica i d'època en aquest sentit.
Carles Gala, com sempre, moltes gràcies per comentar les novetats, les estrenes, tots aquests nous continguts audiovisuals que arriben i alguna que altra xafarderia molt bona, aquesta amb la que hem començat, demanant al govern britànic que Netflix avisi d'alguna manera que Crown és ficció, no fos que algú s'ho creiés. Molt bona.
Sí, no fos cas.
Exacte. Una abraçada, com sempre, Carles, i d'aquí una setmana hi tornem.
Aquí estarem, que vagi molt bé. Adéu-siau.
D'aquí una setmana no hi tornarem, ara li dèiem això al Carles Gala i abans em sembla que també a la Teresa Casanelles, i dimarts vinent és festiu. Dilluns sí que hi serem, no fem pont, però dimarts fem festa i també tots els col·laboradors habituals d'aquest dia de la setmana. Ho deixem aquí, gràcies per ser-hi aquest dimarts, demà ens retrobem de 9 a 12. Adéu-siau.